COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El programa d'avui porta per títol Avui ens visita Toni Freixa. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan, aquí, al costat d'un gran personatge.
Sí, senyor, a punt d'entrar a l'estudi. Albert Díez, hola, bona tarda, què tal?
Hola, Joan, molt bé, bona tarda.
Albert està avui excitat perquè comença l'Eurobàsquet.
Moderadament optimista amb les opcions d'Espanya. Excitat tampoc, tampoc. A partir de les 5 i mitja, quan emetem l'Espanya-Croàcia, jo crec que sí, ja em poso la pell i el tratge d'absoluta excitació.
L'Andreu, que s'ha d'estar al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
top 5.
El Barcelona Esport de Futbol Sala té molt ben encarada la Supercopa d'Espanya. Ahir, el primer assalt del primer títol de la temporada, victòria dels Blaugrana per la mínima a la pista del Pozo de Múrcia. La tornada dimarts vinent al Palau.
Top 4.
Ja està en marxa l'Eurobàsquet 2013. 24 seleccions lluiten des d'avui fins al 22 de setembre per la medalla d'or. Espanya debuta a 5:45 davant Croàcia. El partit el podreu seguir, com us deien, des de 4:15 a la sintonia de COPE.
Top 3.
La Vuelta ens proposa avui una contrarrellotge individual. Són 38,8 quilòmetres amb inici i final a Tarazona. És l'inici de la segona part de la prova i una bona oportunitat perquè el Purito Rodríguez, cinquè, retalli diferències.
Top 2.
Javier Aguirre diu que està satisfet amb les incorporacions que ha fet l'Espanyol. A més, avui s'ha presentat al Ciutat de Barcelona, que juga demà davant el West Ham anglès.
Top número 1.
El Barça-Madrid, al clàssic del 27 d'octubre, apunta a les 12 del migdia. Ho ha confirmat Jaume Roures, el president de Mediapro, al Partido de las 12 de COPE. Roures ha dit que es donen totes les condicions.
Entrevistes a Esports COPE.
Ara sí, ja està en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra i de seguida el saludem al secretari portaveu de la Junta Directiva del Barça, Toni Freixa. Amb ell repassem la densa actualitat del conjunt blaugrana.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us estem preguntant pel suport de Leo Messi a la candidatura de Madrid 2020. Què us sembla? I generalment us sembla bé, es diu. El Jack Madrigal diu, és just i necessari. I el José Milla comenta, em sembla genial. Recordeu, 24 hores sobre 24 a les xarxes socials, les principals, al Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i a Twitter, @EsportsCope. Som, això, EsportsCope.
Gràcies, el vinga, que comencem. Passen gairebé 16 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda a EsportsCope.
El mundo pendiente de Siria.
En COPE te damos las claves del conflicto. COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Empezar septiembre con un buen descanso es fundamental. Por eso en El Corte Inglés hasta el 10 de septiembre tienes un 50% de descuento en una selección de colchones. Un 50% de descuento. Y además puedes pagar hasta en 12 meses o el 31 de marzo de 2014 sin intereses. Aprovecha un 50% de descuento en una selección de colchones en El Corte Inglés.
Moltes vegades hem criticat els silencis, la bunkerització al Barça. Per això, avui voldria subratllar el fet que les darreres hores hem sentit el president Sandro Rosell donant explicacions, entre d'altres coses, sobre les seves activitats professionals al Brasil i Andorra, a Zubizarreta i Bartomeu, ahir, en roda de premsa, durant més d'una hora, i de seguida conversem aquí a Esports COPE amb el portaveu de la Junta Directiva del Barça, Toni Freixa. Parlant, ens entenem millor.
Esports COPE amb Joan Batllori.
De seguida, Toni Freixa aquí, però abans busquem el minut d'or del programa que té a veure amb l'horari del Barça-Madrid al clàssic de l'estadi del Camp Nou del proper mes d'octubre.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
Jaume Roures va estar ahir a El Partido de las 12 de la cadena COPE parlant de futbol i mitjans de comunicació. Atenció que el Barça-Madrid apunta el diumenge 27 d'octubre a las 12 del migdia.
Hombre, yo creo que este año se dan todas las condiciones para que el primer partido, por cómo está posicionado en el calendario, se pueda jugar a las 12 ahora. No se sabe aún, faltan 2 meses, ¿no?
27 de octubre.
27 de octubre, sí. Pero yo creo que este año se dan todas las condiciones para que lo sea. Sería un bombazo internacional.
Jaume Roures, que també va confirmar que el Rayo Barça es jugarà el diumenge 22 de setembre a les 12 del migdia a l'estadi de Vallecas.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
Doncs ens visita aquest estudi avui el portaveu de la Junta Directiva del Barça. És un plaer rebre'l, com sempre, Toni Freixa. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per la visita.
Encantat d'estar aquí.
Què tal l'estiu?
Bé, força bé. Això sempre va bé.
Bé?
Sí, i tant.
I ara preparant l'assemblea, no? Que la tenim a un mes vist, aproximadament.
Sí, el dia 5 d'octubre celebrarem l'Assemblea General Ordinària, com sempre, i per fomentar la participació coincidint amb dia de partit. I esperem que, com a les edicions anteriors en què aquesta Junta ha convocat aquesta assemblea, sigui un èxit de participació i que els nostres socis compromissaris puguin aprovar les qüestions que sotmetem i, sobretot, que ens aprovin la gestió.
Tema nous estatuts serà el tema gros d'aquesta assemblea, no?
Sí, en aquesta ocasió hi ha una proposta de reforma d'estatuts en profunditat, fruit del compromís que aquesta Junta Directiva, quan ja era candidatura, va assumir en el seu programa electoral, fruit també dels suggeriments i de la participació que hem anat rebent des de que vam prendre possessió per part dels socis i conseqüència d'una tasca i una feina molt bona de la Comissió de Reforma d'Estatuts i finalment també, òbviament, del criteri de la Junta Directiva, que el que pretén és reforçar la posició dels socis envers de l'entitat, la seva participació, la seva informació, en definitiva, la major democratització del club. Entenem que el Barça sempre ha estat un club democràtic, però amb aquesta proposta de reforma d'estatuts entenem que això ho reforcem més i, a més, també garantim la viabilitat econòmica de l'entitat amb una sèrie de fórmules que impedeixen l'endeutament per damunt d'uns determinats paràmetres i que el que pretenen és garantir la continuïtat del club des del punt de vista econòmic.
A nivell esportiu ha començat bé la temporada, hem arribat a l'aturada i jo crec que podem fer ja un primer mini balanç amb l'arribada del Tata Martino des del punt de vista numèric, 9-9 a la Lliga, s'ha aconseguit la Supercopa, o sigui que millor impossible per començar, no?
Sí, jo crec que hem fet l'inici desitjat per tots els barcelonistes, hem passat un estiu atípic total i absolutament, per una circumstància no desitjada hi ha hagut un canvi d'entrenador. Bé, i l'important és que el club té una estabilitat suficient com perquè aquestes circumstàncies no es notin. També va haver-hi la temporada anterior un canvi d'entrenador i tampoc es va notar i aquest any l'inici sembla que l'estabilitat del club marca que tenim un gran equip, que tenim una gran plantilla, que el concepte continua exactament igual i que fruit d'això sembla que aquesta temporada també disfrutarem.
Però es va patir, Toni?
No, home, sempre.
A mala que vas patir.
Sempre es pateix.
Quan es va salvar.
Sempre es pateix perquè competir és molt difícil i perquè l'exigència és molt alta i perquè els rivals també saben fer la seva i la Supercopa d'Espanya va ser dos partits d'un nivell competitiu molt alt i amb molta intensitat. Però l'important és que l'equip està preparat per competir i que sempre dona aquest nivell suficient com perquè la gent estigui il·lusionada.
Però eren uns moments davant de l'Atlético de Madrid i davant del Màlaga que donava la impressió que era més important el resultat que no passar el joc. No sé si perquè estava buscant Martino el joc del Barça, però jo no vaig gaudir del joc del Barça. Malgrat que després vas guanyar la Supercopa i el Màlaga i tal, no?
Bé, és que teníem davant un rival que jugava al límit del reglament, per dir-ho de manera políticament correcta. I bé, no sempre un pot desenvolupar el joc que té previst si el rival no et deixa. Evidentment que el resultat és el més important i la nostra manera d'assolir el resultat és amb bon joc. El joc es va intentar fer el millor possible. Jo crec que dintre de les circumstàncies que va haver tant al Calderón com al Camp Nou, crec que l'equip va competir força bé i al final hem guanyat la Supercopa, que és l'important.
Amb tu es pot parlar de futbol, perquè ets un tio futbolero, has jugat a futbol. Laureano Ruiz et va comparar que anaves per Iniesta, va ser ell qui va dir?
Laureano m'estima massa, o jo crec que ha perdut la memòria una mica. Ho dic amb tot el respecte i amb tot el carinyo. Sí, va ser entrenador meu, i en tot cas el que puc dir és que el que pugui saber jo de futbol li dec amb ell.
Mm-hmm. És un gran, Laureano, és un gran.
Un gran mestre. Sí, per mi el millor d'Espanya, sens dubte.
Sí, sí. Detectes un canvi o matisos en l'estil futbolístic de l'equip aquesta temporada? Coses diferents?
Bé, l'equip el que està fent potser aquest any és ser més directe, Possiblement per això un jugador com Cesc pot destacar, perquè aprofita molt bé el desordre que es pot generar per aquest futbol més directe, però jo crec que no canviem el concepte per res. Potser no som tan pausats amb l'inici de l'atac, potser no som tan pausats en col·locar-nos en posició d'atac per després recuperar la pilota estant amb les línies juntes. Crec que això ho acabarem aconseguint, perquè també es vol recuperar aquest element de la pressió, que crec que és molt important. I en definitiva el que estem aconseguint és que el nostre joc ofensiu destaqui significativament. 11 gols en 3 partits de Lliga, crec que així ho indiquen.
Sí, però l'altre dia... llevant.
Sí, l'altre dia Mestalla van ser 3 i podien haver estat 3 més.
Sí, sí.
Perquè l'equip, a més amb la incorporació de Neymar, doncs, en atac es nota molt clarament que continuem tenint la força que teníem i fins i tot una mica més.
I el Xavi i l'Iniesta es poden sentir desplaçats per aquest joc directe?
No, jo crec que futbolistes...
Incòmodes?
Futbolistes de l'altíssima qualitat mundial d'aquests dos que esmentes tenen la capacitat per adaptar-se.
Es va dir l'altre dia, per exemple, Paco González a Tiempo de Juego, aviam si a partir d'ara gaudirem més amb la selecció espanyola que amb el Barça amb els mateixos jugadors, pràcticament.
Home, està bé.
Va veure que es va canviar una mica de la forma de jugar.
No, és que jo no crec que hi hagi tant canvi, hi ha matisos i a lo millor doncs, el fet de que defensem un corna amb 3 jugadors col·locats en posició de contraatac vol dir que volem fer transicions ràpides, i jo crec que això és una cosa que el propi públic, jo per comentaris d'amics també molt futboleros, notava que la gent es queixava de que a vegades la nostra transició era massa lenta i que no érem capaços de fer un contraatac. Esclar, no es pot tenir tot. Si fem transicions ràpides, doncs els jugadors que estan més acostumats a un control de la possessió de pilota doncs s'han d'adaptar, però jo crec que estem parlant de dos grandíssims jugadors de nivell mundial com són Xavi i Iniesta, que són capaços de jugar el sistema d'abans, el sistema d'ara i qualsevol altre sistema perquè la seva qualitat avala.
S'acaba de tancar el mercat d'estiu, el Barça ha estat poc protagonista aquesta temporada, s'ha fitxat a Neymar i ja està. Quan hi ha molta gent que reclama, o durant molt de temps s'ha comentat que la figura d'un central semblava indispensable i al final no ha arribat.
Bé, era el plantejament inicial que es va fins i tot comunicar públicament, sí. I per això no tinc més remei que reconèixer que era així. El que passa que durant el mercat es produeixen situacions, el jugador que figurava com l'única opció no va ser possible incorporar-ho
perquè
el PSG no venia. No, ja no és una qüestió econòmica. Si el PSG no ven un jugador, no hi ha possibilitat d'incorporar-lo.
Ell estava per la labor de venir, per això, el jugador?
Estic segur que sí. No existeix.
Bale ha anat al Madrid, per exemple, i a lo millor el Tottenham no volia. Al final
ha volgut al final, no?
Al final ha volgut. Perquè el jugador volia.
Sí, però ja dic, la voluntat del jugador pot arribar fins a un extrem o no, i a més aquí hem de comptar també el valor del traspàs en el seu cas. Aquesta situació no es va poder produir, després, com hem comentat abans, s'ha produït la situació indesitjada d'un canvi d'entrenador per la malaltia del Tito, i això ha determinat que el debat intern del club, del departament, en aquest cas esportiu, de futbol, hagi pres la decisió de que, de moment, aquesta necessitat pròpiament no existeix, perquè es considera que ara aviat tindrem el Puy i el Carles Puyol recuperat.
I
tenim aquesta posició coberta.
Es va intentar amb el David Luiz?
Sempre han sonat noms, sempre han sortit noms.
No,
perquè...
no sonar, ja sé que han sonat, però es va intentar.
Intentar pròpiament no es va intentar. El que sempre la direcció esportiva està en permanent contacte amb jugadors que tenen aquest perfil per si s'acaba decidint la incorporació, perquè el que no es pot fer és treballar pas a pas. Cadascú va fent la seva feina, el que passa que al final la decisió ha estat no incorporar ningú. O sigui, no hi ha hagut oferta perquè no hi ha hagut rebuig d'aquesta oferta i, per tant, no hi ha hagut la decisió de fitxar aquest jugador.
Ja que l'Oli treia el nom de Bale, el Barça pagaria 100 milions d'euros per un futbolista?
Si el Barça fes això, posaria en risc la seva viabilitat econòmica i sobretot el pressupost de l'exercici corresponent. Mai hem tingut aquesta partida d'aquesta quantia per invertir en jugadors. De tota manera...
Bé, el Barça ha pagat molt per Neymar i va pagar molt el seu dia per Ibrahimovic.
Sí, i bé, ha pagat molt per Neymar dintre d'un estiu on no s'ha fet cap més operació i, per tant, en absolut ha afectat a l'economia del club. Va pagar molt per Ibrahimovic i va afectar significativament a l'economia del club. Tant és així que l'exercici 2010-2011 es va tancar amb 9 milions d'euros de pèrdues com a conseqüència de les amortitzacions que vam haver d'assumir pel traspàs d'Ibrahimovic. Per tant, sí que afecta. I, en tot cas, aquesta xifra d'aquest jugador que ha fitxat un altre equip també ens hagués afectat, però això no vol dir que m'estigui ficant en casa aliena. Respecto moltíssim el que altres puguin decidir amb els seus interessos.
El futur de Zubizarreta, que acaba contracte aquesta temporada, és veritat que la voluntat de la junta directiva és ampliar-li el contracte?
Fins al 2016?
La junta directiva està satisfeta de la feina d'Andoni Zubizarreta i, en tot cas, serà una decisió que s'haurà de prendre en el moment en què es porti a la junta directiva.
No se li ha dit encara.
Ja dic que, totes les qüestions d'importància del club les decideix la junta directiva i de moment aquesta qüestió encara no l'hem tractat en el moment que s'hagi de tractar.
Però estan satisfets i es podria fer.
Sí, plenament satisfets de la seva feina.
I encara que sembla que aquest estiu hi ha hagut algun moment de fricció, perquè ell va arribar a presentar la dimissió en algun moment quan...
Personalment no em consta, perquè en tot cas jo no vaig estar present a cap reunió en la que es podia haver produït aquesta situació. Ja dic, entenem que el Barça esportivament va bé i al final aquesta responsabilitat de que el Barça esportivament vagi bé en bona part és del director de l'àrea esportiva, que és l'Andoni Zubizarreta. Per tant, amb ell li hem de reconèixer aquests mèrits i amb bona lògica la junta directiva està satisfeta.
Són injustes les crítiques cap a ell, que hem llegit.
Jo crec que tothom és lliure d'opinar i de criticar el que consideri, i segur que tot és millorable, i segur que el propi Andoni Zubizarreta reconeix que tot és millorable.
És porter, tota la seva vida ha estat porter i, per tant, ja està acostumat
a ser culpable. El que és evident és que una persona de la seva experiència en el món del futbol té les esquenes molt amples per suportar crítiques, ja les suportava quan era porter, com molt bé ell diu, sí. I també les que pugui suportar ara. Però jo crec que objectivament hem de valorar tots que el Barça esportivament, futbolísticament, perquè estem parlant de futbol, funciona força bé, que la trajectòria del Barça en aquests últims anys, no només per la feina d'Andoni Zubizarreta, sinó també per la feina de Txiki Begiristain, per la feina de tots els que van precedir la situació actual, perquè això al final és un club que és fruit de la feina de molta gent, no només de la que estem actualment, sinó també de la d'abans. Jo crec que el soci del Barça està satisfet d'aquesta trajectòria i d'Andoni Zubizarreta forma part, i per tant no ha d'haver cap problema perquè continuï.
Has vist les imatges de Leo Messi donant suport a la candidatura Madrid 2020?
Sí, les he vist.
I?
Una mica cutres, no?
Bueno, allà... també he sentit que se li havia demanat i que no va...
El Barça sap si li van demanar oficialment al Barça que fes una gestió perquè Messi, com jugador del Barça, fes aquest gest?
No. Mentiria si digués que sí, i perquè no ho sé.
És que em va trucar el dijous de la setmana passada quan la gala de Mònaco, i em va dir, aviam si t'enteres, si t'assabentes, que el Messi portarà avui un pin de suport o no a la candidatura de Madrid. Clar, com jugador del Barça allà a Mònaco, potser no era políticament correcte.
Clar, era un altre àmbit. I, en canvi, a Buenos Aires i amb el president del Comitè Olímpic Espanyol, doncs, ell ha decidit donar aquest suport explícit i públic. I
sembla bé com a club que ho hagi fet, cap problema?
En absolut. No hi ha cap problema en què les persones s'expressin lliurement i expressin els seus desitjos públicament. I en aquest cas Leo Messi considera que seria bo que Madrid fos la seu dels Jocs Olímpics del 2020.
I el Barça dirà, sí. Si dirà alguna cosa d'aquí el dia 7, el dissabte.
Com a club, posició com a club. Suporta la candidatura, no diu res...
No crec que hi hagi cap manifestació explícita des del club com a tal, com a institució, no crec.
I tu com a portaveu?
Jo, la meva opció personal és que desitjo que Madrid sigui la seu dels Jocs Olímpics del 2020, per descomptat. Crec que que és una ciutat que té les condicions idònies i, a més, per Barcelona també serà molt bo. I crec que d'això hem de ser conscients.
No sé si és subseu també Barcelona d'una...
Crec que sí que pel futbol ho seria, però ja dic, és la vinculació que tenim amb Madrid és més estreta que la que podem tenir amb qualsevol altra de les candidatures que estiguin, i jo crec que Madrid ho mereix, i per part meva, ja dic, personalment desitjo que Madrid sigui la seu dels Jocs Olímpics.
I amb Cruyff què hem de fer? Com arreglem el conflicte aquest?
No.
Pagar o no pagar fundació... el contracte de la fundació?
Ah, és que això jo crec que és una qüestió que ja ens la vam trobar quan vam arribar, ens vam trobar que en dates immediatament anteriors al cessament de la Junta anterior es van signar una sèrie de contractes amb la fundació del Johan Cruyff, i hem anat atenent aquests contractes, han anat vencent, eren d'imports, ara no recordo exactament, però imports considerables. És veritat que ell té una fundació que fa activitats d'interès general. També és cert que a Catalunya hi ha moltes altres fundacions que fan aquestes activitats, i des de la nostra fundació vehiculem les nostres aportacions, i si en l'actualitat resulta que hi ha alguna part que està pendent de complir, estic convençut que trobarem la manera de complir-ho, però en qualsevol cas que no pretenem tenir cap conflicte amb ell, sinó tot el contrari. Johan Cruyff és un mite, és una llegenda, forma part de la història de la nostra entitat, és l'inspirador de l'actual model de joc, conjuntament amb altres tècnics, i per nosaltres és un actiu total i absolutament. Continua sent membre d'honor del club, per cert.
Continua sent membre d'honor?
Bé, no hi ha hagut cap decisió de la Junta Directiva revocant aquell nomenament com a membre d'honor.
Membre, no, president d'honor.
No, és que president d'honor ja van dir...
No contempla els estatuts, no?
No, sí, el membre d'honor per descomptat.
No, president d'honor.
No, és el que vam dir, és el que vam dir. I ahir vaig estar reunit a la Secretaria General de l'Esport precisament per tractar el contingut de la reforma estatutària, i els tècnics de la Secretaria General de l'Esport va sortir la qüestió, no? I ens van dir, no, és que la figura del president d'honor els vostres estatuts no la contemplen, o sigui, és una qüestió que el que vam dir nosaltres en el seu dia va ser el que és, el que la pròpia Generalitat reconeix des del punt de vista jurídic, però ell, si parlem de la figura de Johan Cruyff, és un dels principals actius que té el Futbol Club Barcelona, sense cap mena de dubte.
Dius que és un actiu, de vegades fa la sensació de que més que un actiu sigui oposició a la Junta Directiva.
Pot donar aquesta sensació, però ell, el seu coneixement i els seus criteris, jo estic convençut que el fan opinar lliurement i sense cap tipus de tendència, i ajuda molt també tenir crítiques. Jo sempre diem que és bo que la gent...
Amb respecte
doni una opinió diferent de la que tu tens, perquè això et fa pensar. Si tothom et diu que ho fas molt bé, que tot el que fas és extraordinari, i els aduladors i tots aquests serveixen de poc. Jo crec que és bo la crítica constructiva, la crítica reflexionada, i l'experiència i els coneixements de Johan Cruyff són molt bons per la nostra gestió, i el respectem moltíssim.
Et vas alegrar de la victòria del Bayern de Múnich l'altre dia a la final de la Supercopa?
No vaig poder veure el partit, però
partidàs, per cert.
Això són els comentaris que he sentit. Per descomptat que jo volia que guanyés el Bayern. L'èxit del Bayern de Múnich, que també és històric, vull dir, no vindrà a partir d'ara per la figura del seu entrenador, però si de cas, si podem dir-ho a partir d'ara, una petita part d'aquest èxit serà fruit del nivell que té Josep Guardiola com a entrenador, com a home de futbol, que amb molt bona part ha estat format al Futbol Club Barcelona. O sigui, és una manera de transmetre els nostres coneixements fora de les nostres fronteres, en aquest cas en un gran equip com el Bayern de Múnich, i desitjo que el Pep li vagi molt bé allà, i que es noti que la seva escola, l'escola del Barça, és capaç també d'implantar-se a Múnich.
Amb els tribunals, un moment...
Anem.
Cas dels avals, com està la situació? Quines són les últimes notícies que teniu?
És que el cas dels avals, nosaltres no hi som. És...
Com a beneficiaris, però imagino que esteu pendents, clar, perquè
sí.
Al final t'afecta.
Bé, sabem el que informa la premsa, i per tant no diré res nou. Hi ha una sentència ferma, i pel que sembla, la voluntat del demandant, del soci Vicenç Pla, d'executar aquesta sentència i de demanar que es prestin els avals. I fins aquí
no
sabem.
No ho ha fet de moment. Fins i tot vam llegir a la premsa un capítol aquest estiu, sí, que li havien ofert diners perquè no els executés. fi, no ho sé, una història una mica de sèrie B, la pel·lícula de sèrie B, una cosa
sí,
una mica estranya.
Sí, sí.
Està encara als jutjats,
coincideix.
No ho ha retirat.
No, no, el dia a dia de la, del procés, des del punt de vista del Futbol Club Barcelona, com a beneficiari de l'aval, no tenim cap, més, cap notícia més. Sabem que hi ha hagut aquesta sentència, sabem que hi ha la voluntat d'executar-la, i no hi ha més. No sabem com acabarà ni quina és la voluntat real d'aquest demandant.
I l'acció de responsabilitat, que ara farà 3 anys, no?, que el soci va aprovar tirar aquest procés endavant en assemblea, que ha començat? O...
Sí, sí, però a veure, entenc que la gent pregunti, però com va tan lent això? Bueno, fàcil d'explicar. Això va lent perquè la junta directiva anterior va impugnar l'assemblea. Mm. L'acció de responsabilitat es va decidir en aquella assemblea de, si no recordo malament, 16 d'octubre del 2010. Immediatament després, el senyor Laporta i els seus excompanys de junta directiva van interposar una demanda al jutjat per que es declarés que aquella assemblea era nula. I això va ser un procediment independent de l'acció de responsabilitat i que va paralitzar l'acció de responsabilitat. Aquest procediment va concloure ja amb sentència ferma després d'haver passat la primera i la segona instància. O sigui, no s'ha pogut avançar amb l'acció de responsabilitat fins que no es resolgués que aquella assemblea, com va, tant ha dit el jutjat de primera instància com l'audiència provincial, va ser impecable des del punt de vista formal. No hi ha res jurídicament reprovable. Es va fer ben fet, ben convocada, ben computat els vots i, per tant, tot el que es va decidir allà és vàlid. Una vegada que això queda determinat, ara ja podem reprendre l'acció de responsabilitat, que és la que ja s'ha fet, i està assenyalada l'audiència prèvia per finals de gener del 2014.
No m'agraden molt aquestes qüestions de justícia, però arran de les publicacions del tema de Sandro Rosell a Brasil i tot això, vosaltres dins de la junta directiva sospiteu que darrere de tot això hi ha algú més que informacions periodístiques?
Home, hi ha algú interessat en trobar alguna cosa per desgastar...
Algun moviment de l'oposició del Barça.
Quasi...
És a dir, perquè va dir el president del Barça, Rosell, l'altre dia a Catalunya Ràdio, que no és una desestabilització des de Madrid i tal, sinó que és d'aquí, molt prop al Barça.
Home, ell parla de si mateix, i això és una qüestió que l'afecta a ell personalment, i segur que si ell ho diu és que ho diu amb fonament.
Però afecta... el president del Barça. Per això dir si des de la Junta sospiteu.
No, home, és evident que la Junta Directiva sempre té oposició. A vegades una oposició constructiva i a vegades una oposició que pretén desgastar i que està disposat a fer servir qualsevol mitjà per aconseguir la seva finalitat, no? No m'atreviria a acusar fermament ningú. No ho sé. També et rebotaria la pregunta dient-te si heu rebut vosaltres com a mitjans de comunicació alguna petició d'algú que tingui interès en que parleu de coses en aquest sentit. No ho sé.
No, perquè l'altre dia el president del Barça, Sandro Rosell, al tornar del partit davant de l'Atlético Madrid, em va dir coses que no va dir. No va dir l'altre dia, de manera que és una qüestió per més endavant per preguntar amb ell, i sí que sé que sospiteu, però bé, ja ho direu.
Els enemics, si és que en tenim, d'aquesta junta, jo crec que estan plenament identificats, i tothom sap qui són.
Que posen la traveta.
Però jo crec que això és una qüestió que, si a casa ens afecta a nosaltres personalment, però no a l'entitat, que és l'important, ni als socis, que no li interessen. Al soci el que li interessa és que l'equip funcioni, que continuem guanyant títols, que donem una imatge com la institució mereix, els directius, que gestionem econòmicament de manera que el club pugui continuar mantenint aquest nivell d'excel·lència esportiva, i tota la resta és fang, és brossa, i aquesta brossa és millor no remenar-la perquè fa pudor, que cadascú actuï en funció de la seva consciència.
Futbol, un gran Barça-Real Madrid. Ahir va estar el Jaume Roures a la COPE, al partit de les 12 i a la nit, i va dir que es donen totes les condicions i tant de bo el clàssic Barça-Real Madrid es jugués a les 12 del migdia del dia 27 d'octubre. Ja està fixada la hora, us va bé?
Hem tingut una experiència jugant el diumenge a les 12, l'any passat Getafe. Contra el Getafe, i recordo un partit preciós, és veritat.
Sí,
sí, a part del resultat,
no només l'ambient,
el color, la llum, era un espectacle allò. si hem de jugar un partit contra el Real Madrid a aquesta hora, estarem encantats. Des del punt de vista de club, parlo i deixo de banda, òbviament, l'opinió dels tècnics respecte a la conveniència de l'horari en funció de la planificació esportiva
i
dels partits anteriors i posteriors. Aquí no entro. Espero que, des del punt de vista esportiu, l'entrenador també consideri que és un bon horari.
Us han dit alguna cosa de manera oficial? O...
No tenim cap notícia.
Però si té una notícia oficial. El Jaume Roures segur que acabarà sent a les 12 del migdia.
Home, pel que paga mediador, també, deixem-lo que decideixi. No?
També va dir que el Rayo Barça seria a les 12 del migdia, Vallecas.
Doncs quan...
Del dia 22.
Quan tinguem la... Home, recordo els partits a Vallecas tradicionalment eren a les 12 del migdia. Sí, o sigui que també tindrà un component nostàlgic aquest horari al camp del Rayo Vallecano.
Què ens deixem, Oli?
Iniesta té contracte fins al 2015, al igual que el Gerard Piqué, s'ha publicat que l'Iniesta doncs, serà millorat i que cobrarà el segon de la plantilla.
La nostra voluntat és en efecte, situar Iniesta al nivell que mereix. És un jugador que jo crec que és incomparable. Si no hagués conviscut amb Messi, seria el millor jugador del món. I jo crec que és de justícia que se'l situï allà on li correspon. La gent l'estima moltíssim, la gent el valora moltíssim. És el jugador, jo crec, del Barça més aplaudit a camp contrari quan juguem, i no només per la selecció espanyola, no només per aquell gol que va marcar, sinó per la seva forma de ser, per la seva forma de competir, per la seva forma de respectar sempre el rival. Jo crec que si abans parlàvem de Johan Cruyff com un actiu del Barça, doncs Andrés Iniesta, per descomptat que també ho és, al mateix nivell.
Hi ha una cosa més sobre el futur de l'estadi del Camp Nou. Comenceu a tenir clar quines són les opcions que podeu plantejar en referèndum?
Continuem estudiant i encara no tenim clar les opcions, per tant no m'avançaré. El que tothom ha de tenir molt clar és que estem treballant per poder plantejar el referèndum com ens van proposar. Si tot es dona, fins i tot les institucions, en aquest cas l'Ajuntament, les converses que hem de tenir amb ells ho possibiliten, fer el referèndum el primer trimestre del 2014.
Uh-huh. És veritat, com va dir el president, que, bueno, si ho va dir, suposo que serà així, que una de les opcions serà no tocar res, perquè hi ha gent inquieta que pensa que la pregunta de la Junta Directiva al referèndum serà induïda i que d'alguna manera ja marcareu quin és el camí a seguir pel soci. Aquesta pot ser una opció, no fer res?
És que en cap cas serà l'opció de la Junta Directiva, però sí que és una opció que hem de concedir als socis. O sigui, a tothom que se li pregunta si vol fer alguna cosa, se li ha de donar la possibilitat de que digui que no. Uh-huh. Seria injust que hi hagués dues preguntes, una de, posem per cas, fer una reforma de l'estadi, i una altra, posem per cas, construir un nou estadi, i no es donés la possibilitat de que qui explícitament no vol fer cap de les dues coses no pogués dir-ho.
Perfecte.
Per tant, la possibilitat del no, evidentment, que existirà.
Molt bé, Toni Freixa, portaveu de la Junta Directiva del Barça, t'agraeixo la visita. I com estem arrencant la temporada, desitjo que tot vagi molt bé.
Jo us agraeixo, com sempre, l'oportunitat de que em deixeu explicar-me i aquest desig que tu tens, òbviament, també el tenim nosaltres.
Gràcies, Toni.
Moltes gràcies.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Toni, vestit blau, camisa clara, sense corbata, lluint cabellera, com sempre, ben cuidada, no tan llarga com altres vegades, ulleres, i responent tranquil·lament aquí a l'esquerra del Vallori i davant de mi, cara a cara. El portaveu de la Junta del Barça, una persona incòmoda per alguns, a vegades criticat, a mi em cau molt bé. És proper, dialogant, et dona confiança, és intel·ligent, sap el seu paper, coneix perfectament les tasques dels mitjans de comunicació, els entén, és futbolero, entén d'aquest esport i la seva faceta professional d'advocat fa que domini el llenguatge i sap el que vol dir i com dir-ho, encara que a vegades sembli que vol ser protagonista, però a mi ja m'ha bé, té personalitat, em cau molt bé. I ell se sent còmode aquí, a aquests estudis de la Copa, i nosaltres amb ell. Ens ha contestat a la seva manera, amb el estil, a les nostres inquietuds, que són les inquietuds dels oients.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Hey,
se'n va Toni Freixa i continua Esports Cope. Ens queden 13 minuts de programa aproximadament. Arribarem fins a les 4 de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. El Barça que ha tornat avui a la feina, el primer equip. Bé, els nou futbolistes del primer equip que queden. Carles Puyol, hem de dir que ha estat fent treball de camp al marge del grup. La Sílvia Ortiz us ha explicat aquí a les últimes hores que el seu retorn apunta a finals de setembre, concretament el dia en què el Barça visitarà l'estadi de l'Almeria, i Sergio Busquets ha estat aquest matí fent treball de fisioteràpia. Dani Alves torna del Brasil amb una tendinitis al turmell dret. I per aquesta sintonia, pel partit de les 12 de la cadena COPE, va passar ahir a la nit un dels homes, per no dir l'home, més en forma de la plantilla del Barça, Cesc Fàbregas.
Hablamos que ya anda de anoche.
Cuando vine aquí hace 2 años ya sabía que había otros sitios donde a lo mejor te pueden dar más o puedes jugar más o lo que sea, pero ya te digo que Ole. Mi sueño y mi intención siempre ha sido la de estar en Barcelona, por sea lo que sea.
O sea, que no te hubieras movido ni por el doble.
No.
Por el triple ya no te pregunto,
no,
pero el
tampoco,
doble. No,
tampoco.
Paco, que ya se conoce todos tampoco, los códigos.
Yo he pagado en mi bolsillo mucho dinero, incluso por jugar en el Barça. Yo cobraba más en el Arsenal y nada más. Esto es lo que
está
es.
Bien que sepa.
Esto hay sueños y este era mi sueño. Obviamente él sabe que el Barcelona tiene un estilo de fútbol que no se puede perder, pero hay unos automatismos que él quiere recuperar, hay algunos que él quiere pues añadir a lo que es nuestro juego, y de momento pues estamos en fase de aprendizaje, pero estamos bien, estamos enchufados, yo creo que veo el equipo muy bien y la verdad que creo que hay plantilla para hacer cosas grandes. Un jugador no llega a ser lo que es Leo Messi sin genio. Un jugador no llega a ser Cristiano Ronaldo sin genio, ni Maradona ni Pelé. Y Leo es un chico muy, muy, muy humilde por todo lo que le ha pasado y no tiene un genio de la manera que se le interpreta a Leo. Yo creo que es un jugador muy tranquilo, muy educado, muy humilde, y a partir de allí pues tiene su genio de ganador nato que es, y quiere jugar y quiere ganar, y al final todos tenemos reproches entre nosotros, entre los futbolistas, pero si hay alguien que yo veo que no reprocha casi nunca a nadie, es él. Yo creo que es una decisión tomada y se ha acabado. Por conocer a Víctor como lo conozco, después en el fútbol obviamente pueden pasar miles de cosas, pero yo si tengo que hablar por mi relación con él, sé que es una persona con las ideas muy claras y ya está.
Cesc Fàbregas, un tros de futbolista, la sintonia esportiva de la COPE, està en un grandíssim estat de forma i francament és d'aquells jugadors que també dona gust sentir-los parlar davant del micròfon. Fem una mínima pausa, Esports Cope, i tornem de seguida. Moltes coses encara, ciclisme, espanyol, bàsquet, que arrenca l'Eurobàsquet aquesta tarda, futbol sala, tot fins a les 4, que no es mogui ningú.
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso.
Als esports de la COPE tenim els millors del món. Pelé.
Edson Arantes do Nascimento. Ni más ni menos que Pelé. Hola, Pelé. Muy buenas noches desde Madrid.
Es un placer muy grande estar hablando con mis amigos españoles. Somos de la misma familia, somos hermanos.
Además,
COPE, estàs informat.
Esports COPE, a la vuelta. Iglesias ens porta les imatges de cada etapa.
Deu estar feliç i content el Quique Iglesias avui, eh?
Dale, dale, Quique.
Que juga a casa. Quique, bona tarda.
Portando cintas.
Sí, senyor, eso fue el año pasado, Oliveros, pero mira, avui
Tarazona.
La etapa... Estem a Tarazona, la província de Saragossa, i l'etapa acaba al carrer... Francisco Martínez Soria, amb la qual és ideal, eh? Al final d'aquesta etapa clau a la Volta a Espanya, aquesta crono de 38 quilòmetres...
Però si hi ha algú que no ho sap, que jo crec que aquestes alçades tots els oients ho saben, Quique, recordem que el Paco Martínez Soria és el teu avi.
Sí, senyor, i va néixer aquí. i va néixer en aquesta espectacular vila Mudéjar, i avui ens estem passant estupendament aquí amb aquesta crono que puja també al port del Moncayo, la mítica muntanya que tenim aquí al costat. Millor temps, com sempre, pel suís Fabian Cancellara, que si no guanya aquesta etapa no en guanyarà cap més. 51 minuts a més de 45 km per hora. Des de quarts de 5 expliquem com els hi va en el Purito Rodríguez, Valverde i companyia. Mal dia avui pel Purito, perquè patirà molt, perquè és una crono de donar moltes pedalades. A Nibali li ha picat una abella i ho està passant malament. El veurem amb la cara molt, molt inflada. Així que des de quarts de 5 ho expliquem a Copeponès. Després de l'actualització de les 5 entrem en cadena, i des de dos quarts de 6, juntament amb el partit de bàsquet a les FM de les emissores de la cadena COPE, expliquem ciclisme i bàsquet a la sintonia de la COPE.
Molt bé, t'escoltarem, Quique. Una última cosa, Horner, l'avi, que és el líder, va bé, no?, contra el crono, o què?
Sí, és a dir, va guanyar, per exemple, una crono a Califòrnia fa poc, ha guanyat una volta al País Basc guanyant també la crono individual. És molt millor especialista que Valverde i Capurito, però molt millor vol dir any llum. El que passa que no sabem quin dia tindrà avui aquest home. Recordem també, per acabar, que demà, com insistíem ahir, la Volta a Espanya entra a Catalunya des de Maella, direcció Tarragona, Valls, també Castelldefels, Andorra, així que d'aquí al cap de setmana tothom a la carretera a veure passar aquests ciclistes de la Volta.
Molt bé, Quique, gràcies. Una abraçada a tot l'equip.
Adéu.
Una abraçada, adéu.
Dramaturgo.
Espanyol, que ha parlat aquest matí el míster Javier Aguirre. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, l'entrenador de l'Espanyol, Javier Aguirre, ha agraït l'esforç que ha fet el club per reforçar la plantilla. El mexicà considera que és molt competitiva, tot i reduir-se el pressupost en fitxatges, i està content amb l'inici de l'equip, que encara no coneix la derrota en les tres jornades de Lliga.
Sí, estoy contento por lo que trajeron. Creo que tenemos un equipo compensado, creo que tenemos un equipo competitivo. Creo que vamos a dar guerra y ahí estamos. Del 6 al 20 está abierta la liga, creo yo, ¿no? Yo creo que ahí todos los equipos pelearemos. Insisto, estos 5 que menciono, bueno, pues sí, creo que están un escalón por encima, ¿no? En presupuesto, en calidad de las plantillas, ya te digo, lo demás, estamos ahí en la guerra del 6 al 20 y ahí pelearemos bien.
Aguirre també està satisfet amb les dues últimes incorporacions, el davanter John Córdoba i l'extrem Gabriel Torje. Ha dit que espera que s'incorporen el més aviat possible en la dinàmica de l'equip. Ho farà abans, com dèiem ahir, el colombià Córdoba, però encara està pendent del visat. I també deixa'm dir-te que aquest migdia l'Espanyol ha presentat el trofeu Ciutat de Barcelona, que jugarà demà contra el West Ham anglès a les 9, abans a 7:45, presentació del futbol base i del futbol femení.
Gràcies, Helena. Un últim apunt futbolístic abans del bàsquet. Avui es disputen els partits de primera ronda, de primera eliminatòria de Copa del Rei, a partit únic, per ordre cronològic, a les 6 de la tarda, Sant Andreu, Santa Eulàlia, a les 8 del vespre, Olot, Huracán, i a 9:15, Nàstic, Alcoyano. Fins aquí el futbol, anem al bàsquet. Comença l'Eurobàsquet, Albert.
En realitat ja ha començat a 3:15, ho ha fet amb 4 partits, i d'inici el que heu de saber és que la competició comença avui, acaba el 22 de setembre, que juga Eslovènia, que són 24 equips distribuïts en 4 grups de 6 cadascun, i que els 3 millors passen a la segona fase, que Espanya és la vigent campiona, en realitat ha guanyat els dos últims europeus, i si encadena un tercer pot fer història, i que Espanya jugarà aquesta primera fase a Zelje. I el debut dels espanyols serà aquesta tarda, a partir de 6:15, davant Croàcia. El d'avui i el de demà davant Eslovènia, que és el conjunt anfitrió, podríem dir que són els partits a priori més complicats del grup C, on està enquadrada la selecció que entrena Juan Antonio Orenga. El d'avui és un rival amb talent, més en atac que en defensa, amb baixes, com la de Marco Thomas al perímetre, i amb un jugador bé que coneixem a la perfecció, com és el pivot del Barça, Ante Tomic. Espanya clarament ha de guanyar el partit a 6:15, però des de 2:15 l'expliquem amb tot luxe de detalls, la ràdio en colors, aquí a la cadena COPE.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Fem l'apunt de la NBA relacionant el bàsquet nord-americà amb el bàsquet europeu. Joe Ingles, el recordeu? Exjugador del Barça fins aquesta temporada. Ara jugarà el Maccabi d'Israel. Bé, ha reconegut que ha refusat un contracte garantit amb els Grizzlies de Memphis de la NBA, on hagués estat company de Marc Gasol, diu que té les seves raons, tot i que probablement ningú ho entendrà. No ho entenem.
Si un dia te preguntas, ¿tengo alguna ayuda para poder ampliar la plantilla de mi empresa?
En BBVA tenemos la respuesta. Hemos creado la iniciativa Yo Soy Empleo para favorecer la generación de puestos de trabajo, ofreciéndote hasta 3.000 euros por cada nueva contratación. Esto es tranquilidad. Tener un banco que siempre ha respondido y sigue haciéndolo. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es.
Futbol sala i a la nit es va disputar a Múrcia el partit d'anada de la final de la Supercopa d'Espanya. El Pozo 0, Barça 1, amb gol de Fernandao. Parla el jugador del Barça, Sergio Lozano, que per cert va ser expulsat durant el partit d'ahir.
Ha sido un partido muy igualado. Creo que hemos tenido muchas ocasiones, que ellos también han tenido varios palos. Hemos podido adelantarnos también con el penalti, ha parado muy bien Rafa. Y bueno, al final hay que estar contento porque hemos sacado una victoria de aquí del Palacio de Deporte de Murcia y ahora hay que pensar en trabajar muy bien esta semana para poder afrontar con las mejores condiciones el partido el martes y poder levantar la Supercopa, que es lo que queremos al final.
Efectivament, el proper dimarts, a partir de un quart d'11 al partit de tornada d'aquesta final de la Supercopa d'Espanya al Palau Blaugrana. I en tenis hem de dir que aquesta passada matinada Granollers, Marcel Granollers, ha caigut eliminat, com era previsible, davant del número 1 mundial Novak Djokovic, als vuitens de final de l'Obert dels Estats Units de tenis. Atenció, que avui tenim en quarts de final un apassionant Nadal, Tommy Robredo. Robredo que, com sabeu, ve d'eliminar ni més ni menys que Roger Federer. Entrem en el darrer minut del programa, Albert. Notícies d'última hora.
Sí, està molt de moda això que comentarem. Atenció, perquè el jugador del Barça, Pedro Rodríguez, el canari, ha dit a la concentració de la selecció espanyola, tot just abans de sortir cap a Finlàndia, on juguen divendres, que li hagués agradat, us sona això? Li hagués agradat que Villa es quedés al Barça. Ramos amb Bozil, Arbeloa amb Bozil, Pedro amb Villa. Vaja, que està molt de moda, que estimava molt a David Villa.
Jo també l'estimo molt a Villa. Gràcies, Albert, també t'estimo molt a tu.
Igualment.
I a l'Oli, a tots. Gràcies, Oli.
Jo també, a tots.
Andreu, que s'ha del control de so, Helena Condis a la producció, avui ciclisme i a partir de 6:15 a la Cope Tiempo de Juego amb l'Espanya-Croàcia. Bona tarda, gràcies.